Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la una. Us informa Judit Caselles. L'alt representant per a la política exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, creu que cal deixar de parlar de procés de pau a Palestina i començar a parlar, de forma més concreta, de la solució dels dos estats. En aquest mateix sentit, s'hi ha referit el ministre d'Afers Exteriors del govern espanyol, José Manuel Álvarez, des de Brussel·les.
La paz y la seguridad de todos los pueblos de Oriente Medio, incluido, por supuesto, un pueblo amigo como es Israel, pasa por el establecimiento de un Estado palestino. Si queremos que esta vez sea la última vez que veamos esta explosión de violencia en Oriente Medio, tenemos que dar un horizonte de esperanza al pueblo palestino. Y ese horizonte de esperanza, y uno no tiene más que hablar.
L'alt representant també ha qualificat d'inacceptable la negativa del president d'Israel, Benjamin Netanyahu, al reconeixement de dos estats i ha lamentat que contradigui el que ha aprovat l'Organització de les Nacions Unides i la comunitat internacional. Precisament en el Consell d'aquest dilluns, els ministres d'Exteriors europeus es reuniran amb el ministre d'Afers Exteriors israelià, Israel Gatz, i el ministre d'Afers Exteriors de l'Autoritat Nacional Palestina, Riyad al-Maliki. Tot i que ho faran de forma separada, confien que les trobades permetin intercanviar punts de vista amb l'objectiu de rebaixar tensions i avançar cap a la solució dels dos estats. I el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha advertit de la necessitat que l'oferta turística de l'estat es reparteixi per tot el territori i no quedi només concentrada en algunes ciutats. També aposta perquè el turisme no es concentri tot a l'estiu i que a la tardor i a l'hivern també vinguin visitants al conjunt de l'estat.
Aquí tenemos que trabajar conjuntamente. Diversificación de producto para ir segmentando diferentes productos. La desconcentración, que es una exigencia, porque tenemos que evitar saturación en algunos puntos para poder promover la prosperidad en toda nuestra geografía. Y la desestacionalización.
A més, assegurar que cal seguir apostant per la digitalització i la sostenibilitat del sector. A Tarragona, davant l'emergència ambiental que es viu a les seves platges, l'Ajuntament ha comprat una màquina per recollir els pèl·lets que contaminen la sorra de les platges de la ciutat. Es tracta concretament d'un petit tractor que porta un rasclet incorporat a la part posterior i un dispositiu que recull els microplàstics. En una màquina de nova creació i, per tant, un dispositiu que s'està assajant per primer cop a Tarragona. L'aparell ha costat 16.000 euros provenents d'una subvenció dels fons Next Generation. A Lleida, els Mossos continuen buscant a la mare de 4 menors d'edat que vivien provisionalment en un centre tutelat per la Generalitat. La policia sospita que la família biològica dels nens se'ls hauria emportat abans que fossin reubicats en una família d'acollida. La policia primer ha detingut el pare de 2 dels 4 germans, però després de declarar se l'ha deixat a llibertat perquè no tindria cap relació amb la desaparició dels menors. Per això les tasques dels investigadors se centren ara en localitzar la mare i altres membres de la família. Un dels temors de la policia és que s'enduguin els menors al seu país d'origen i per això estan buscant a la mare a contrarrellotge. I la policia també té un ordre de crida i cerca per a dos camioners que ara fa 4 anys van ser interceptats a la Jonquera amb aparells per clonar targetes de crèdit i que avui no s'han presentat al judici que tenien. Els dos acusats s'enfronten a una pena de 6 anys i mig de presó cadascun per un delicte de falsificació i tinença de targetes de crèdit, però no han comparegut al judici que s'havia de fer aquest dilluns a l'Audiència de Girona. El fiscal ha sol·licitat que un cop els localitzin i detinguin, ingressin en presó preventiva per assegurar que es pugui fer el judici. I ara els esports amb Pol Corredoira.
L'Associació de Futbolistes Professionals d'Anglaterra i Gales ha emès un comunicat en què demanen conseqüències reals i més significatives en els casos de racisme al món del futbol. Els jugadors reclamen més madura després dels dos incidents racistes produïts aquest cap de setmana al futbol europeu, el primer i pel qual es queixa el comunicat, un episodi viscut al duel entre el Coventry i el Sheffield Wednesday, i el segon, el que es va viure a l'Udinese Milan, al qual el porter visitant va parar el partit durant 5 minuts. El president de la FIFA, Gianni Infantino, ja va dir ahir mateix en un comunicat que vol que els insults racistes acabin de desembocant en derrotes automàtiques pels seus equips per a conscienciar de la gravetat del problema. I en hoquei, la selecció espanyola masculina ja coneix els seus rivals a la fase de grups dels Jocs Olímpics de París 2024. El combinat espanyol jugarà al grup A, juntament amb Països Baixos, Alemanya, Gran Bretanya, França i Sud-àfrica. La medalla d'or dels anteriors jocs, Bèlgica, ha quedat emparellada al grup B amb Índia, Argentina, Nova Zelanda, Austràlia i Irlanda. Recordem que els belgues van guanyar la selecció espanyola a la final del preolímpic de València amb un gol a l'últim minut. Malgrat la derrota, els de Max Caldes ja van obtenir el bitllet a París amb la victòria a les semifinals.
Això és tot. Tornem a més notícies a l'Estel migdia.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'hora del videojoc, amb l'expert Joan Cebrián.
Vinga, va, 7 minuts que passa de la una del migdia. Preparat amb en Joan Cebrián per obrir una altra nova hora del videojoc. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. La veritat és que molt bé. I també t'he d'avançar que la setmana passada vam parlar de clàssics, d'acord? Vam parlar del Prince of Persia.
Sí, senyor.
I aquesta setmana, com et vaig veure molt bé, molt a gust, doncs t'he portat un altre, vale?
Un altre gran clàssic, eh?
De... Exacte. Quina saga creus que parlarem avui?
Jo que tinc el guió davant, tio.
Bueno, pots fingir una mica de sorpresa.
Tekken!
Ben dit. Avui, senyores i senyors, mostrarem com diverses generacions estem molt marcades per la violència per haver crescut amb videojocs de lluita, d'acord? Jo avui, per exemple, no he arribat, no he picat a la porta com sempre, sinó que li he fotut una patada per entrar, d'acord?
Has tirat la porta a terra.
No he saludat a tothom com una persona normal i corrent, sinó que he fotut un cop de puny, perquè he crescut molt influenciat pels videojocs de lluita i, evidentment, per culpa dels videojocs, no he pogut créixer com una persona normal i corrent, no?
No te sé la ironia, senyor espectador.
Exactament. I per tots aquests motius, i encara més que són els que parlarem avui, avui parlarem de Tekken.
Sí. Kazama no chikara wa inochi o hagukumi. Sono chikara de anata jishin to Kazuya-san o sukutte agete.
Ore wa inochi ni kaete mo.
Toma ya. Tekken.
Tekken.
Una de les sagues de lluita més clàssiques de la història del videojoc. I jo diria, ara és quan erro i sí que em faig el clatellot de veritat, jo diria que Tekken ha aconseguit transportar tot un món a l'actualitat. I aquest món és Street Fighter.
Vale, t'ho puc arribar a comprar. Són diferents.
Podria.
Són diferents. Crec que abans d'avançar i tot, s'ha de remarcar que dues sagues completament diferents. Uh-huh. Va haver-hi un crossover.
Ah, sí?
Sí, va haver-hi un crossover de Tekken per Street Fighter. Boníssim. Tot s'ha de dir. Però sí que són sagues diferents. Crec que Street Fighter sí que destaca una mica més per ser una mica més gore, més de tot de sang, el finish him, que era com el moviment final en què et carregaves algú i tal. Però sí que al final són bases. El més important aquí són les bases que tu poses, com a tot, i crec que Tekken sí que té molt a dir en aquest aspecte.
Anem a la gran pregunta, però. Joan, per què parlem avui de Tekken?
Doncs perquè paper i boli un altre cop, perquè el pròxim 26 de gener s'estrena Tekken, atenció, 8.
8, eh?
8.
Què et deia jo abans, quan he entrat a l'estudi?
Fem un petit spoiler que el nostre estimat presentador Joan Trias es va quedar a Tekken 3.
Tekken 3.
Tekken 3.
No sabia ni que havíem arribat al 8, imagina't, si em vaig quedar enrere.
De quin any estàvem parlant amb tu?
Uau.
De Tekken 3. Perquè jo ara de memòria no me'n recordo.
No me'n recordo. No sé dir-t'ho això ara.
Bueno, ha sonat un
ara
moment molt, molt antic.
Ha quedat molt boomer, això, eh?
Molt antic. Però, si et sembla bé, mentre tu vas buscant quina data era del Tekken 3, anem a explicar on podem gaudir del Tekken 8. Crec que és important. Ja que estem parlant de clàssics i tal, doncs, per desgràcia, no podem gaudir dels clàssics a totes les consoles, d'acord? Perquè aquest videojoc ja diu adéu a la PlayStation 4 i a l'Xbox One. Perquè només estarà disponible per PlayStation 5, Xbox Series X i S i ordinador, d'acord? Però mai està de més tampoc recordar que quan dic ordinador em refereixo a la clàssica torre amb targeta gràfica, bon processador, una memòria RAM potent, etc. És a dir, que no podem fer servir l'ordinador que ens trobaríem a l'oficina per jugar al Tekken 8.
Val.
D'acord? Tampoc seré jo qui animi públicament a fer procrastinació. Públicament. Per privat, depèn de la situació.
Val. Per cert, Tekken 3 del 97.
Del 97.
Sí, ho avisava en José Matosas, que és del 97.
Jo no era ni projecte en aquell any. Mare meva. M'estic posant malalt. Però bueno, que tot això, no sé si te'n recordes, que la setmana passada, també, més enllà de dates i tot, també vam parlar de preus.
Sí, el Prince of Persia, que costava 50 euros, eh?
Sí, tu quan creus que toca que costa, perdó, el Tekken 8 en general? Sense mirar el guió, si us plau.
No.
Anem a fer performance.
Parlem de... Clar, uau. Jo diria que menys.
Menys.
Del Prince of Persia. Per qualitat gràfica, d'aventura, de...
Incorrecte. De fet, completament incorrecte.
Anem
cap a l'altra banda radicalment.
Sí?
D'acord? La setmana passada vam parlar una mica breument sobre les 2,5 dimensions, de combinar el 2D amb el 3D.
Sí.
Doncs aquí anem a la banda contrària, que és a l'hiperrealisme.
Val.
D'acord? Però abans d'entrar en aquest tema, si voleu fer-vos amb el Tekken 8, heu de tenir en ment que us heu de deixar 70 euros ben fresquets.
Déu-n'hi-do.
Realment són la mítica de 69,99, però... Ja m'entenem.
70.
Així que en aquest cas, més que mai, descarregueu-vos la demo que hi ha disponible per provar-lo, si esteu interessats, que per cert, la demo està des del desembre, i així corroboreu realment si us val la pena deixar-vos aquests diners o no. Perquè aquí hi ha una cosa que no canvia, Joan, i és que passen els anys, tenim tot molt més accessible, tenim moltes més ofertes i tot, però quan s'ha de fer una gran inversió, s'ha de pensar bé.
Val, clar.
Això no canvia mai.
Clar. Recorda'ns, Joan, on trobem la demo?
La demo la podem trobar a totes les plataformes de la botiga de Sony, de la botiga de Microsoft en cas d'Xbox, i també a l'ordinador es busca per internet i ja està, perquè no me'n recordo ara mai. Diria que és la plataforma de Steam, ja ens serveix, o sigui que en aquest cas cap problema.
Escolta, em deies 70 euros, eh? Davant dels 50 que costava Prince of Persia. Per què el Tekken costa tant?
Doncs anirem per parts, perquè en primer lloc la indústria de videojoc, ja ho he dit, és cara, i aquest Tekken és el que es coneix com a un triple A.
Epa!
És a dir, un joc distribuït i produït per un editor important. És a dir, molt pressupost, en aquest cas invertit per Bandai Namco. Però t'he de dir que, si normalment ja és així, en aquest cas ho trobo més justificat. Te'n recordes això que deies de... gràficament?
Sí.
Doncs, quan t'he dit que era el camí completament contrari, era per hiperrealisme. I com s'aconsegueix l'hiperrealisme dins dels videojocs partint de la base que no és com si fos una imatge real que veiem amb els nostres propis ulls?
Sí.
Doncs a partir del motor.
A veure, ens deies que és pel motor que fa servir i ja entenc que si dius motor dius gràfics?
Com sempre, anirem per parts, tens tota la raó del món. Recordem que el motor d'un videojoc és l'entorn de desenvolupament, és a dir, una aplicació, per dir-ho d'una manera més amable, que ofereix totes les eines necessàries per crear un joc.
Val.
Llavors, el motor del Tekken 8 és un Real Engine 5.
Val, ja comencem amb els noms estranys, no podia faltar. Què és l'Unreal Engine?
Doncs l'Unreal Engine és un motor de videojocs creat per Epic Games, els nostres amiguets creadors de Fortnite, d'acord? I té una característica principal o sigui, té la característica principal, perdó, per fer els videojocs més realistes i més nets visualment possibles, d'acord? Uh-huh. Tot s'ha de dir que si el motor gràfic està molt desenvolupat, no ha de per què fer-lo servir com per fer gràfics realistes, d'acord? Uh-huh. Cadascú té el seu estil. L'únic que si tu tens una eina més avançada, doncs tens més possibilitats a nivell tècnic de poder fer-ho millor o més realista o més potent, etc. D'acord? Llavors, tornant al tema, Tekken 8 és el primer gran joc de lluita que fa servir aquest motor, l'Unreal Engine 5.
Val, i entenc que aquest motor és el més recent?
Sí, perquè es va anunciar el febrer de 2022 i l'abril de l'anterior ja estava disponible. D'acord? Uh-huh. De veritat que us recomano enormement buscar vídeos d'Unreal Engine perquè flipareu. Flipareu les barbaritats audiovisuals que es poden arribar a fer.
Vale, és quan jo veig una demo o jugo un joc que dic... Això és, sembla una pel·li.
Sí, és una forma... Són com... Tenim les demos de videojocs com a tal, sí. D'acord? I després les demos que tu dius a nivell visual, que són doncs, petits vídeos, per exemple, de... que no tenen cap misteri, que és ensenyar doncs, un immoble. Uh-huh. Vale?
Sí,
de fet,
sí, sí.
Em va molt bé fer aquesta referència, perquè tal com està la situació a Barcelona ara mateix, crec que serà més factible veure pisos per l'Unreal Engine 5 que no per la vida real. Però bueno, més enllà d'aquest tema, d'aquesta breu crítica, clar, és impressionant. O sigui, coses senzilles que tu les veus i dius, ostres...
El detall, eh?
Està el detall. Sé que això no és de veritat perquè he anat a buscar una demo d'aquest motor... Però si no m'ho diuen, potser tinc dubtes.
Val.
Llavors, què et sembla si ara passem a la història?
Doncs a mi.
Això.
Sí, sí.
Doncs Tekken 8 consisteix bàsicament en que Kazuya Mishima vol conquerir el món després de carregar-se al seu pare.
Mira que bé.
D'acord? Aquí hi ha una breu analogia que fa referència a certa monarquia parlamentària d'Europa, que no diríem el nom per si de cas.
No.
D'acord? Llavors, el seu propi fill, que és en Jin Kazama, doncs vol acabar amb ell i el bo d'en Jin tindrà l'ajuda del seu tiet, Lars Alexanderson, i de la seva mare. Jun Kazama, que la Jun Kazama és un personatge que torna després de bastants anys, d'acord?
Està molt bé que aquest tipus de jocs ja fa anys, no és ara nou. Comenci a introduir personatges femenins i personatges femenins principals.
És un sí però no en aquest sentit.
Val.
D'acord? Després a treure el tema, que això de fet no es tenia en guió, però vull parlar-ne d'aquest tema, mm-hmm. perquè és el tema de... Tenim personatges femenins, però a quin preu? Perquè Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat, tot això...
Mm-hmm.
Si no hi ha algú que no estigui sexualitzat...
No, clar, hi ha una clara cosificació absoluta.
És per flipar. Però, bueno, però més enllà d'això, recordem que Tekken 8 segueix la fórmula clàssica de Tekken, és a dir, que normalment es convoca un torneig d'arts marcials que es diu The King of Iron Fist, uh-huh. i allà vas pujant de nivells fins que arribes al Final Boss, que és l'enemic final. El famós Final Boss, que sempre fem analogies de... Uh-huh. El meu Final Boss és l'últim examen de la carrera, el meu Final Boss és arribar a final de mes. Doncs, bueno... Aquí tenim un clar exemple, no?
Això que feu els jóvens.
Exacte, d'on ve la referència quan es fan servir aquestes paraules màgiques. Llavors, evidentment...
Meu boss sempre es dirà Bruce Springsteen. Saps el que et vull dir?
No. Llavors, evidentment, aquesta edició, el pitjor home de tot el planeta és en Mishima, que organitza el torneig perquè l'empresa Mishima Zaibatsu és l'organitzadora,
val,
propietat d'en Mishima, i tu, com a Jin Kazama, dius, bueno, quin remei em tocarà salvar algú.
Val. Això que estàs comentant és la història, eh? I està molt bé. Però a nivell de joc com a tal, hi ha alguna novetat que consideris que val la pena?
Sí, i de fet aquest aspecte va més relacionat amb el que és la jugabilitat, l'experiència de quan tu jugues, i és que el director del joc, en Katsuhiro Harada, va prometre que el joc estaria molt centrat en l'agressivitat combinat amb el sistema HIT, és a dir, calor en català.
Per tant, atenció, la paraula agressivitat, que déu-n'hi-do com sona, eh?
Comença a rifar-se aquí la grossa de cap d'any edició videojocs, sí, perquè s'ha dit una paraula màgica, sí. Agressivitat. Només ens queda la de trets o jocs de rol,
ara.
Violència sistèmica, coses
ui,
així.
Ui, jocs de rol.
Ui.
En parlarem algun altre dia.
Quina por que fan. Però, evidentment, que l'agressivitat és un estimulant, perquè tothom sap que Tekken 8 parla d'agressivitat, mm-hmm. d'acord? Llavors, com hem dit abans, vol dir que trencarem vidres... cremarem contenidors, pagarem patates a iaies pel carrer, farem servir la violència per demanar que ens apropin un got d'aigua, tot això, no? No farem servir l'agressivitat en referència, evidentment que no, per fer-nos una referència a un estil de joc molt més divertit, molt més estimulant, diguem-ho mm-hmm. d'alguna manera, perquè no estigui centrat tota l'estona en defensar-te dins del videojoc i sigui una cosa més de 50-50, no tant de que algú agafa i posa l'autobús, com si fos el futbol,
sí,
i espera que el seu rival doncs baixi la guàrdia per llavors atacar.
Val.
D'acord? No estem fent referència a això, evidentment, a una cosa de jugabilitat. No, no, estem fent referència a tot el que passa al carrer i com ens estimulen els videojocs de lluita per no ser persones normals, evidentment.
No ser persones normals. Escolta'm, jo crec que tothom, tothom que vulgui entendre t'ha entès, però feies servir una altra palabreja maca d'aquestes, que és el sistema HIT.
Correcte.
Què és això?
Doncs, bàsicament, quan tu actives el mode HIT, el que fas és que el teu personatge sigui més fort i el rival es veu obligat a esquivar els teus atacs en lloc de bloquejar tant.
Val.
D'acord? Tu, per exemple, imagina't que estàs jugant al Tekken,
sí,
i fas una patada en l'aire.
Uh-huh.
Doncs potser et bloquejarà dos moviments, però hi ha un tercer que no.
Val.
Llavors, és el que dèiem, agressivitat. No està tota l'estona defensiva, sinó anem a jugar una mica entre les dues, que no sigui una cosa avorrida, monòtona, sinó que sigui més estimulant, d'acord? Ara, la cosa és que dura un temps limitat, només la pots fer servir un cop per ronda, així que també hi ha una cosa molt important, i és que em recorda una mica el boxe. Saps per què? Perquè al boxe sempre et diuen que, a veure, clar que has de donar bé un cop, però no és el més important, sinó que el més important són el moviment de peus,
sí,
l'agilitat.
És un ball, diuen.
És un ball. Doncs això una mica més o menys igual. D'acord?
Val.
Al final el que has de saber és ballar, saber com fer-la utilitzar, i també has de tenir molt de cap, de saber gestionar les teves eines. Per tant, em sembla molt interessant, personalment.
Jo, en quant a estimulació, ara que estaves explicant tot això, i perquè la gent que no està habituada a parlar sobre videojocs ho assimilava una mica al món del futbol. És a dir, què és més divertit? Un futbol a la italiana, que és molt més defensiu, i la pilota queda allà enmig i veiem qui la toca, o un tiquitac estil Guardiola, vinga, ara amunt, ara avall, ara amunt, ara avall.
Clar, una mica així.
Doncs seria el de Guardiola, no?
Exactament, al final del joc de possessió, no sé què pensarà la resta del
món. Un joc d'atac, no només de possessió, sinó d'atac, de pressió alta, no? Ja. Quan ens referim a agressivitat en el videojoc, ens estem referint a això.
Sí, exacte, a fer-ho no només bé, sinó també
atractiu,
estètic.
Exacte.
D'acord? Perquè una cosa que sí que té el Catenaccio és que tu pots fer jugar el Catenaccio a la defensiva, uh-huh, però ho has de fer bé.
Clar, clar,
perquè
clar,
al final
clar,
el futbol
clar.
Són quatre fases. Uh-huh. Atac, defensa, transició, atac, defensa, transició, defensa, atac. Doncs aquí és exactament el mateix.
Correcte.
Tu, totes les fases, no només busquem jugar bé, sinó fer-ho més bonic, perquè al final, a diferència del futbol, la gran majoria de jugadors no busquem guanyar,
uh-huh,
busquem
passar-ho bé
una bona estona.
I d'aquí que es busqui precisament aquesta estimulació, Joan.
Doncs saps que és estimulant?
Digue'm.
Els problemes que ha tingut Tekken 8 al llarg d'aquests últims mesos. Tekken 8 ha tingut polèmica i ha hagut de recollir cable, Joan.
Per què, això?
Doncs per l'adaptabilitat del videojoc. És a dir, l'accessibilitat que ofereix Tekken 8 a tots els públics, independentment de si tenen deficiències, discapacitats o no.
Val, temàtica importantíssima aquesta, eh? Però per què s'ha generat tan renou amb això?
Doncs, més enllà abans de començar en aquest tema, també hem de dir que és molt important que el videojoc, com els espais públics, han de ser accessibles. I això, uh-huh, és una cosa que, mica en mica, i també és molt diferent, no sé si ho penses tu igual, perquè al final tu jugues amb components visuals i aquí has de dir, bueno, la tecnologia s'actualitza, per tant, les eines que fem servir també.
Evidentment.
Sí. Aquest és un tema que ja parlarem un dia en concret, perquè val moltíssim
està
la pena.
Està molt bé, parlar de videojoc i accessibilitat. Jo ho trobo importantíssim, això.
Perquè no només parlem de discapacitats a nivell visual, per exemple, sinó
sí,
també podem parlar de la diferència que hi ha entre les classes socials.
Per exemple.
Qui pot accedir, qui no, etc. Però bueno, tornant al tema. Perquè per tal de fer el videojoc més accessible, Bandai Namco, la gent amb discapacitat visual, va posar una opció per canviar la tipografia i el fons de pantalla amb un fons blanc de ratlles blanques i negres. Al principi semblava bé que, bueno, que estigués aquesta opció, però alguns jugadors van patir marejos i fins i tot convulsions.
Tio, podria haver estat calculat, això, eh?
Sí, ho podria haver estat, i de fet molts experts van ser molt clars. O canvieu això, o passarà com amb un episodi retirat de Pokémon.
Episodi retirat de Pokémon?
Sí, sí, aquesta història és molt bèstia. Te l'explico ara.
Som-hi.
Perquè a la sèrie original de Pokémon hi havia un episodi, el número 38, que tractava d'un Pokémon que tenia color blau i vermell, que era el Porygon.
Ai.
Una fórmula que tu el veies de forma i era com molt rodonet i tal, d'acord? Llavors, què va passar? Que aquest Pokémon era tipus elèctric.
Ui.
i llavors hi havia una escena en què feia servir molts flashes. Aquests flashes van provocar epilèpsia a 685 nens i nenes al Japó i el van haver de retirar.
Compte amb aquestes coses.
Retirat nivell que a Occident mai s'ha arribat a emitir aquest capítol.
Compte amb aquestes coses.
No, no, moltíssim compte, però, bueno, però al final sí que una mica de missatge de tranquil·litat. Hem explicat la part una mica túrbia d'aquesta història, però tranquil·litat perquè el director de Tekken 8 va demanar disculpes i ja va encarregar-se de que ni la demo tingués aquesta opció ni que el joc tingui aquesta opció en la seva data d'estrena. És a dir,
tant, ja no hi és,
de gener. Exacte. Ja no ens hem de preocupar de res, però sempre està bé remarcar-ho com... Al final, donar petites dosis del que volem parlar en el futur, no?
Val, només faltaria, perquè després de veure el precedent...
Doncs ara que dius precedent, com hem parlat molt de l'actualitat, anem una mica al passat, va. I és que si bé és cert que Tekken no ha hagut d'esperar 14 anys com Prince of Persia, mai està de més recordar una mica com va néixer aquesta saga.
Doncs sí, va, tira.
Tekken és un videojoc produït per Bandai Namco, tal com hem dit abans, sí. Estrenat originalment al 1994, per màquines recreatives. I després per PlayStation al 1995.
Tens clar, que el 97 ja hi havia PlayStation, ho tenies clar, això?
No, això sí.
Va.
És que és una mica revisar els llibres d'història, no? Sense caure en el revisionisme històric que està ara tan de moda entre les noves reaccionàries, però...
No entris al fangar!
No entrem. Està fet al Japó i, bueno, és un dels primers jocs de lluita fets en tres dimensions i que va introduir tant en diferents parts del cos com... O sigui, anem a reformular-ho. Va introduir fer servir diferents parts del cos, d'acord? No només fer cops de puny, sinó fer servir la patada, però no només fer servir una patada, sinó a quina direcció fa servir la patada.
Bona aquesta.
A dalt, a baix, al mig... en caiguda, picada, com tu vulguis.
Val, parlaves de màquines recreatives, un univers paral·lel, això. Creus que això va influir en l'èxit de Tekken o no?
Per mi, i mira que no ho he viscut, totalment. Jo no vaig poder viure per motius biològics l'època del boom de les màquines recreatives, d'acord? Al final vaig néixer 2000, és el que hi ha, però al final és la premissa de sempre.
Street Fighter sí que va tenir un èxit claríssim a les màquines recreatives.
Evidentment. Per què? Doncs perquè, com tornem a repetir, els videojocs no són res sense els seus jugadors. On vull parar amb això ara? Que no només és que la gent compri el videojoc, sinó que el pugui gaudir en companyia. Tekken no només era un gran títol per ser de lluita, ple de novetats i més coses, sinó que generava comunitat. De fet, abans de seguir amb aquest tema, t'he de dir que una curiositat. I és que això es nota moltíssim als esports electrònics avui en dia. Tu vas... A un esport electrònic de joc de lluita, sí. És igual si és Smash Bros, Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken, i la sensació de família...
Hosti, Mortal Kombat, encara existeix això?
Clar.
Uau.
I la sensació de família que tu veus allà, no la veus enlloc. Tu veus en Joana, en Shanks, que és el millor jugador espanyol de la història de jocs de lluita d'aquí,
sí.
De català, top 8, a l'Evo, el torneig més important. Un tio superhumil.
Sí?
Superhumil. Es
porta-lo un dia.
A veure si podem fer-ho possible. No, de veritat t'ho dic.
És que forma, jo m'aprofito de tot això.
De forma no irònica, estic mirant si podem fer.
Doncs vinga.
I llavors, aquesta aura de família que veiem en l'esport electrònic, doncs al final és el que es vivia cada dia amb les màquines recreatives. Perquè al final és l'aura també dels cibercafés, que és el fet de jugar-les en companyia i en llocs concrets, el que al final feien efecte de boca a orella, de manual... i que també fessin un efecte intergeneracional. Perquè, clar, és el que comentàvem abans, a l'hora d'entrar. Tu parlaves del Tekken 3.
Sí,
estic parlant
del
Tekken 8. Però és que jo he gaudit del Tekken 3 per primer cop amb no sé quants anys... Crec que érem 6, de fet. Sí, crec que eren 6. Però és una cosa que tenim en comú.
Sí.
Perquè és intergeneracional i té aquesta capacitat de transferir-se a partir de l'aura que va generar gràcies en gran part a les màquines recreatives.
Ara diré una cosa, no sé si pel record, la nostàlgia, per si... precisament això, la nostàlgia de tiempos mejores, que diu aquell, no? Ara obrissin, no sé si en queden o no, però ara obrissin un nou cibercafé que en dèiem aleshores, no sé com es diu ara, jo m'havia passat hores jugant al Call of Duty. I aleshores ja considerava que no era un nano enganxat a una pantalla, sinó un nano fent comunitat.
Exacte.
Xerrant-nos amb nosaltres a través d'un petit micròfon, uns cascos... Era divertidíssim, allò.
Clar, és l'experiència. De fet, de cibercafés en tenim a Barna.
Sí, en queden,
En queden una a Sant Andreu, no me'n recordo el nom. També tenim una a Tudré, una companyia que té baris a tot arreu d'Espanya, que es diu Elite. I també tenim una altra, que era a partir de gent que treballava a l'Elite, que es diu El Templo. Molt reconeguda aquest últim, la veritat.
Que és veritat que hi pots jugar des de casa, eh?
Pots jugar
però,
des
ostres,
de casa.
Un cibercafé, veient-nos les cares, clar, comentant la jugada...
Jo, per exemple, un dels meus millors amics el vaig conèixer gràcies als cibercafés.
Mira.
Saps? I la nostra excusa és, anem al ciber, que estem allà potser una hora només jugant, i ja està.
Sí, una partida només.
Però és l'excusa. I tu, quan, per exemple, el que sí que fan, no sé si ho feien al teu temps, eren nocturnes.
Sí, senyor.
Doncs les nocturnes, al final, es mantenen. Clar, no canvia. El que l'important és qui hi ha i amb quina intenció. Fer comunitat, com la fem? Organitzant una nocturna, ens juntem tots i ja està. I l'objectiu al final no deixa ser passar-la bé.
Absolutament. Escolta, anem al tema, va. Creus que hi ha més motius pels quals Tekken ha tingut històricament aquest èxit?
Doncs sí, perquè és un videojoc que fa cas una cosa que sempre em deien els meus entrenadors, i és que els petits detalls són els que marquen la diferència.
Per què els petits detalls?
Perquè si la setmana passada en parlàvem d'introduir la història a través dels videojocs, doncs Tekken el que fa és explicar-te com són els diferents estils de lluita indirectament.
Val.
Aquí tens una petita llista dels arts marcials que ens podem arribar a trobar en els personatges.
Som-hi.
Karate, Kung Fu, Taekwondo, boxa, kickboxing, lluita lliure, judo, Muay Thai i més.
Déu-n'hi-do.
Qui fa arts marcials es pot sentir identificat, d'acord? I el que no, doncs troba l'art que s'adapta millor al seu estil de joc. I després, qui sap si t'interessa més o menys. Però és el que parlàvem la setmana passada un altre cop. Obrim la porta, després que cadascú la faci servir com vulgui, però almenys que estigui allà, que és l'important.
I aquest, és el que deies abans, eh? Aquests petits detalls, els trobem només aquí o on els trobem?
Doncs no només aquí, Joan, perquè no és només això, sinó que també Tekken té enrere un equip que, diguem-ne, que és bastant divertit. Perquè ens podem trobar actors a Tekken de forma no irònica.
Com actors?
Efectivament. Ho estàs escoltant bé, no és cap bogeria, perquè Jackie Chan, Bruce Lee o Arnold Schwarzenegger els podem trobar a Tekken, perquè hi ha diferents personatges que estan inspirats en ells. Així que amb aquesta curiositat, si honestament, si no us convenç Tekken, jo ja no sé què més.
Escolta, en Tekken 8, que val molt la pena, jugueu, com deia el Joan, abans de comprar-lo, ja que teniu la possibilitat, jugueu a aquesta demo, i si us agrada, escolta'm, 70 euros...
ben invertits.
4 setmanes de setmanada i ja ho tenim, això.
Exactament.
Ara.
Al final, 70 euros és el que et gastes. 2 nits de festa.
Sí, t'ho passes bé, eh?
Jo personalment no, perquè he d'estalviar.
Val. Joan Cebrián, com sempre, un plaer. Que vagi molt bé.
Un plaer, que vagi molt bé.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Volma Giró.
34 minuts que ha passat de la una del migdia, hora de la girocleta, i avui tenim a l'estudi Olma Giró. Olma, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan. Molt bona tarda.
Què ens portes avui, va?
Doncs mira, fa uns mesos, suposo que molts ho recordareu, explicàvem que una biblioteca de Barcelona, la Gabriel García Márquez, havia estat escollida com a la millor biblioteca pública de tot el món.
Sí, senyora, una biblioteca que és preciosa, cal dir-ho.
Exacte. Això ho explicàvem fa uns mesos. Llavors, evidentment, és una notícia que molts celebràvem. És normal, no?
Sí,
és un orgull.
Sí, sí, sí.
Però, com sempre, tot té una doble cara. Llavors, quina és l'altra cara de la moneda? Que el fet d'ostentar el títol de millor biblioteca pública de tot el món, el que fa és que hi hagi una allau de, podríem dir, entre cometes, turistes bibliotecaris curiosos que
turistes
van a veure-la.
Turistes bibliotecaris, m'encanta això.
Sí, ara descobrirem si existeix aquest... Sí, clar, no? Dius... Potser, si no hagués aconseguit aquest títol, molta gent no s'hi hagués adreçat. Clar, de cop i volta dius, ostres, doncs anem a descobrir com és la millor biblioteca del món, perquè fa gràcia,
sí,
no?
Sí, sí, evidentment.
Doncs això, doncs una allau de persones que van a veure-la. Llavors, justament avui, Joan, i de gent, m'he trobat amb una notícia que deia que la biblioteca estava col·lapsant, a punt de col·lapsar, perquè no podia... O sigui, la situació...
Compte amb això, perquè una biblioteca no pot deixar de ser una biblioteca.
Clar, exactament.
No,
exactament, dius, està molt bé que la gent suposo que vagi a veure-la, que la visiti, que inclús faci fotografies, tot el que sigui, però la gent, la biblioteca, al final, la finalitat és perquè vagis allà a llegir, a estudiar, a concentrar-te, però en fi, a fer la seva funció. Llavors, com que avui hi ha gent que està arribant al límit de la seva capacitat i des d'aquí tenim moltes ganes de descobrir exactament quina és la seva situació, si certament estan o no al límit de la seva capacitat, si et sembla bé aquesta hora, saludem a Fran Cobo, que ja és bibliotecari d'aquesta biblioteca i porta molt bé tot el que és l'estadística. Fran, bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Bé, mira, escolta, comencem pel principi. Esteu desbordats o no?
Bueno, t'explico, que les paraules al final s'entenen com s'entenen. O sigui, estem molt sobrecarregats, tensionats, perquè, bueno, rebem moltes visites extras, que ja no serien les visites de l'usuari o habitual, no? Sinó és la persona que ve una mica a mirar, a veure l'edifici. El premi, l'arquitectura... I això és el que ens està una mica fent la guitza, no?
Però diríeu que heu arribat al límit de la vostra capacitat o encara no?
Bueno, a veure, és... diguem-ne, per oferir un servei de qualitat. Ara, per exemple, et comento, tenim queixes d'usuaris que venen a fer ús de la biblioteca, com a espai d'estudi, com a espai de consulta, perquè, clar, a banda de que tu estàs allà assegut en el teu tauler, el consultant, doncs tens allà gent que no para d'entrar i de sortir, no? Gent que està donant voltes, no? Clar, no, la nostra voluntat és no volem fer a ningú fora, però tampoc el que no desitgem és que es converteixi això en una mica... de lloc turístic, que no és la idea.
Ho dèiem abans, Fran, que una biblioteca no pot deixar de ser biblioteca.
Exacte, sí, no volen tampoc... No, la idea no és no renunciar, que no vingui ningú a veure la biblioteca, no és aquest la qüestió, però és una mica ordenar-ho. Nosaltres també, per exemple, fem visites quan tenim entitats, associacions, grups de bibliotecaris que ens ho demanen, fem moltes visites... Jo mai de la vida havia fet tantes visites com ara, no? Perquè no és freqüent, o sigui, fas visites unes quantes, però aquí fem moltíssimes. Però clar, ja és una mica el desbordament ve per aquí, no? Perquè és molta petició, molta consulta, volen fer-se fotos, volen fer-se vídeos, volen tot, no? Clar, és la novetat també. Entenc que és un lloc molt rellevant i molt interessant. La biblioteca és molt maca. I, clar, tot això coincideix a la vegada i, clar, hem d'intentar, pues, entre tots, de que no sigui tan, pues, tan sobrecarregat i tan tensionat aquest espai, no? L'hem d'alleugerir una mica i treballar perquè la gent que utilitza la biblioteca ho pugui fer amb una qualitat. I ara mateix, pues, estem de vegades i estones que aquesta qualitat, pues, el soroll puja... I, clar, no seria la cosa, no seria el més adequat.
I Fran, com a usuaris, per exemple, què podem fer perquè tot això no passi? No sé si apuntant-nos a unes visites ja programades, per tant, que entenc que tindran un horari que ja contempleu, doncs, que hi hagin certes persones, o sigui, què podem fer que està a les nostres mans?
Home, per exemple, un exemple clar és els dissabtes. Venen molts visitants, però ho explico, matitzant, o sigui, són ciutadans, eh? O sigui, no són turistes que venen aquí a fer el tour per la biblioteca, és gent a lo millor que viu a Sants o a l'altra banda de Barcelona i aprofiten el dissabte per fer la visita. O gent de la mateixa ciutat, també veient gent que ve d'altres comarques, que venen de Tarragona, que venen de molts llocs, no? I és això, si ho fan en un volum molt gran, que una cosa és que vinguin 5 persones, que, bueno, 5 persones, i si venen i no fan soroll, i van visitant i van circulant pels espais, no passa res, però, clar, si ve un grup de 25 i no paren de parlar i van amb el mòbil, aquest seria el tema, no? Reorganitzar-ho tot això. Si has de venir, vindràs en un grup més adequat, més petit, sense fer soroll, perquè és un espai que, home, no... Diguem-ne que l'espai bibliotecari ja també està en canvi, no? O sigui, no som aquest espai de silenci com era abans, com si fos una església, però que tampoc no hem de propiciar que passin, pues, aquestes riuades de gent parlant i caminant. I, clar, si tens 50 persones per allà caminant a la vegada, no és el mateix que 5.
Clar, perquè
la gent ho nota.
Perquè, Fran, ja que ostenteu aquest títol de millor biblioteca pública de tot el món, rebeu visites d'arreu del món, també, o no?
Sí, sí, rebem visites d'arreu del món. Clar, la biblioteca també està... La seva especialització és la literatura llatinoamericana. Clar, ja tenim aquest col·lectiu, aquest grup de persones que hi ha de la comunitat que viuen a Barcelona, o al voltant de la ciutat, que ja, diguem-ne, que han fet com a seva. Això ja és una aportació d'aquells ciutadans ja que viuen aquí amb nosaltres. Però a banda d'això també tenim pues, gent, clar, amics, companys, familiars de tota aquesta gent i també turistes, però clar, hi ha turisme, diguem-ne, que d'una certa nivell o qualitat, que la gent ve a conèixer a un país diferent, una ciutat, i gent que venen a visitar pues, museus, institucions culturals, i entre, pues, igual que venen al MNAC, pues, també es desplacen i venen fins aquí. I fins aquí tot correcte, però el problema és quan venen grups. Ja que no siguin organitzats, però a vegades són pues, un grup que viatja, i clar, són molts, i clar, això seria el que distorsiona tot. Si és un grup de 4 o 5 persones i venen en silenci, o, bueno, no és un silenci total, però si tu vas caminant i vas fent un comentari...
Bueno, com a mínim amb discreció, no?
Sí, sí, exactament. I clar, és això el que una mica demanem, del que no, tampoc no estem aquí dient no vingueu a la biblioteca, no és el cas, perquè clar, no ens farien un favor a ningú, no? A banda que la biblioteca és pública i està oberta a tothom, s'ha de fer un ús adequat i hem d'evitar pues, aquestes el que no farien en un altre lloc, no? Tampoc no anirien en un museu a visitar el museu 50 persones en grup cridant i fent fotos i això no es podria fer. Pues aquí seria una mica el mateix, una mica de reorganitzar tot això i d'evitar aquestes tensions que de vegades pues, tenim amb l'usuari estudiant clàssic, no? Que està ja fent ús de l'espai, que té dret a fer-ho. I, clar, i es troba pues, amb això i, clar, hem d'una mica de ficar ordre.
Perquè, Fran, n'heu pogut parlar amb la xarxa de biblioteques de Catalunya o amb qualsevol altra institució d'aquesta situació?
Bueno, aquesta situació, nosaltres tenim el Consorci de Biblioteca dels nostres caps que ja estan al corrent de tot això per descomptat, o sigui, estan superinformats, però, clar, són situacions que també tu trobes, o sigui, no... Cada dia no és el mateix i també hi ha horaris del dia, clar, a mig matí, a les 11, a les 12, aquests horaris, o també a la tarda, a les 6 de la tarda, doncs són moments que això s'omple molt, perquè també tens l'ús de l'usuari que fa ús de la biblioteca, els estudiants, tancant els col·legis i venen a fer deures, i amb l'aportació de tot aquest públic que ve extraordinari, doncs pues clar, és quan la biblioteca comença a estar una mica sobre... Clar, molt a tope, no? Clar, tu tens allà gent asseguda estudiant i gent corrent, caminant tota l'estona al darrere, clar. Un moment, bé, però si són sense parar, doncs pues clar, això també complica, no? I és això que estem aquí intentant entre tots millorar.
Perquè ara mateix, Fran, quin és el pitjor dia i la pitjor hora per venir a la biblioteca? Vull dir, ja que tens uns micròfons, aprofita per dir no vingueu ni aquest dia ni aquesta hora, sisplau, perquè hi ha massa gent.
Bueno, a veure, no ho direm amb aquestes paraules, però, per exemple, un dia molt bestial seria un dissabte, no? Una biblioteca normal, els dissabtes, és un dia un dia que baixa l'usuari, és un usuari més de cap de setmana, més relaxat, una cosa més fluixeta, i aquí és el contrari. És com tantes visites que volen conèixer. I ja ho dic, poden venir d'altra punta del món, del Japó, també venen d'Espanya, venen de tota Catalunya i venen de la ciutat. Que també això ens fa... ens agrada, no?, que també la gent de la ciutat, del barri... Hem fet molts carnets, per exemple, de gent del barri que no visitava la biblioteca anterior, que era una biblioteca molt petita. I ara pues, veus que la gent ha fet seva, la gent del barri. I és això, pues, per exemple, un dissabte seria un dia molt fort, o també dies, per exemple, com els divendres també, que en una biblioteca normal baixa l'afluència de persones, de gent, de visitants, i aquí també puja. O sigui, tenim els horaris clàssics de 12 del matí a les 6 de la tarda, que coincideix amb molta gent, però que també en els moments que una biblioteca normal afluixa, baixa, doncs nosaltres pugem perquè és l'efecte aquest que és cap de setmana o és un dia ja que no has de treballar i la gent s'anima a fer-nos visites.
El turisme bibliotecari, no?, que comentàvem abans, que dius...
També seria...
Un nou fenomen. I, escolta, ara estàvem exposant un problema... No? Que esteu per sobre de les vostres capacitats, que cada vegada hi ha més gent i que molesten a les persones usuàries de la biblioteca, però no sé si heu plantejat alguna solució o si hi ha alguna solució possible i quina és aquesta.
Sí, bueno, tenim... Això s'està treballant, clar, són coses, situacions que s'han de parlar i, bueno, que les solucions no són ràpides, però ja tenim sobre la taula, per exemple... S'ha parlat de que la biblioteca farà un canvi de mòdul. Què vol dir això d'un canvi de mòdul? Pues que pujaria un nivell per sobre de l'actual, tindríem més personal, obriríem els diumenges. I, clar, això, com que són dues administracions que formen part del Consorci de Biblioteques, per una part Diputació i Ajuntament, pues, això s'han de fer reunions, però estan... Estem en aquest procés, no?
I confies que abans d'acabar l'any del 2024 això s'hagi solucionat, aquest canvi de mòdul, i potser obrir el diumenge?
I això, clar, és el que... Clar, aquest tipus de coses tampoc no pots assegurar que el dia serà possible o es farà, no? Però sí, està sobre la taula i jo, en fi, ja tinc informacions de que anem en aquesta direcció, en aquesta línia. Això es faria. Després també tenim un assumpte que no sé si he dit controvertit, però així una mica més, que s'ha complicat una mica l'espai aquest que tenim, l'arxiu Antonio Herrera, a la part, al soterrani d'aquí de la biblioteca, i és l'espai, diguem-ne, que seria també el necessari, perquè la biblioteca per créixer no pot marxar fora de la biblioteca, hem de créixer dintre de l'espai que tenim, dels metres quadrats. I mentre que, per exemple, aquest espai de l'arxiu pot créixer en un altre equipament que ja des de gerència del districte i de biblioteques ja s'ha parlat amb ells i tenen, diguem-ne, la solució perquè puguin traslladar-se, no? Bueno, marxar de la biblioteca, però traslladar-se a un altre lloc, no quedar-se al carrer, m'entineu, no? I seria aquest un espai molt adequat per la biblioteca, que necessitem. Seria, per exemple, un espai molt adequat com a espai de silenci o sala d'estudi. Una sala d'estudi més real, no? més un espai més tancat i que possibilitaria créixer per poder tenir més estudiants i més persones a la biblioteca, i també en dintre d'un concepte més d'aquest, intentant que sigui un espai més silenciós i una mica fugir en la mesura del possible de l'ambient que tenim més... ara per ara més soroll, que estem treballant perquè això no sigui d'aquesta manera.
Doncs, Fran, veurem si es soluciona tot això aquest any. Esperem que sí, que aquest 2024 ja puguem donar una altra notícia. Moltíssimes gràcies per exposar-nos aquesta situació, Fran Cobo.
Moltes gràcies, gràcies.
Gràcies, Fran. Doncs fins aquí la girogleta, Olma.
Exactament.
T'ha de portar una dada?
Sí, portava una dada perquè dius, a Barcelona... No, dius... clar, estàvem parlant, no?, que cada cop té més visites, sí. Normal, perquè ostenta aquest títol de millor biblioteca pública de tot el món, però també hem de dir... que encara no ha arribat a les xifres, al nombre de visitants que visiten la Biblioteca Jaume Fuster, que és la més gran de tot Barcelona. Està a punt d'arribar-hi, pel que sembla. Parlem d'un ball de xifres de 10.000 persones al mes.
Duel de biblioteques.
Duel de biblioteques. Ara mateix, pel que sabem, la García Márquez la visiten aproximadament 40.000 persones al mes.
Déu-n'hi-do, 40.000 al mes?
40.000 al mes. I la de Jaume Fuster, 50.000. Tot això són dades després de l'estiu, després de l'agost, llavors són les últimes que tenim.
T'han a fregar.
És això, frec a frec, a veure. De moment encara no l'ha superat, però ja ho sentirem a dir, no?
Ara. Gràcies, Olma.
Que vagi bé, Joan.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
10 minuts i arribem al punt horari de les dues.
Vamos,
hola,
vamos. Què és aquest? Tenim aquest vamos, això, és vamos. Nou. Tinc una idea.
Ai.
Tinc una idea que m'ha vingut... Me'n venen així, les idees genials. Jo crec que... No sé si contar-la, perquè estic per vendre-la a alguna productora, al Terrat, segurament al Terrat. Clar, perquè jo faria un programa a la Tele3 que es digués... Joc de lletres, o sopa de lletres, que el presentés algun erudit i que sigui duel de biblioteques
de 20 punts.
Exacte, i que no sé què es valori, doncs això, afluent de turistes, afluent de gent, quantitat de llibres...
Com de guia?
Com està el cafè de les màquines asqueroses aquelles que n'hi ha... Clar, o sigui, duel
ja de... Ja és molt dir-li cafè.
Mira, que el presenti Marc Giró.
Mira!
Marc Giró
compte aquí,
val per tot, per a un roto i per a un descosió. No?
Perquè qualsevol de nosaltres no...
De nosaltres? Sí. Presentar un... També,
ah, home, per què no? Tu, la Tele3.
Per què no? Per què no?
La Tele3.
I per què no?
La nostra.
Què nos lo impide?
Ara.
Bueno, que no ens fan cas. No. Que estàs l'impacte... El màxim impediment que tenim. No ens fan cas. Ens roben notícies. Escolta una cosa.
Què?
T'agrada la idea?
La notícia... Sopa de
lletres. Sopa de lletres.
Sopa de lletres.
No? Confrontació final.
Sí.
I el guanyador de la millor biblioteca erudita
ha de ser
de Barcelona,
amb to...
Home, és...
Catalunya Música.
Joan Fuster. I guanyen i no...
I aplaudeixen així.
I clar, i no poden guanyar diners. Han de guanyar lots de llibres.
Anem a aplaudir com el sopa de lletres.
Vamos. Molt bé.
Clar, perquè és de biblioteques.
Bravo.
Em pots molestar.
Molt bé.
Va, molt interessant. Idea, l'agafo l'aire,
doncs,
aquesta.
Us regalo aquesta idea. Sí. Si us avanceu, doncs podeu ser milionaris fent aquest magnífic programa que encaixa perfectament en la de tots.
Escolta'm, una cosa.
Respostes que bravo, què vols?
Això, tenim àudios o no?
No.
No?
No.
Què ha passat avui?
No ho
avui
sé.
Avui no ha calat, eh?
Estic preocupat perquè els habituals no han
avui
donat
no
senyals
ha
de vida... I estic... Home, clar, estic preocupat. Si cada dia ens envien clar. I deixen d'enviar, doncs fatal. Això fa una mica de pudor. Però
demà
bueno,
ja tornarem a jugar demà.
Tornarem a jugar i esperem que la gent, doncs... exacte, aquestes...
No, àudios que no vol dir no respostes, eh?
No, sí que n'hi ha hagut respostes. I recordem que la pregunta ahir era el Dia Internacional del Pantalón de Xandall. I jo us preguntava si us agrada aquesta prenda de vestir.
Ara.
Quina relació teniu amb el pantaló de xandall?
Sí.
La gent, en general,
sí.
Partidària, però en la intimitat. Ah. És una mica Team Trias.
Mira, sí, jo molt partidària, també.
No tiren molt, no tiren... O sigui, està el Team Trias.
Molt baixar a buscar la brossa o el pa o coses d'aquestes?
Exacte.
A buscar la brossa, no, a tirar la brossa.
A tirar la brossa, a buscar el pa, o sigui, a tirar el pa i buscar la brossa.
Buscar la brossa, exacte.
Molt bé. Doncs, la gent és Team Trias. Hi ha dos teams. Team Trias, que és, me'l poso, però en la intimitat,
sí.
Perquè no em sento digne,
a mi no m'afavoreix del
tal.
Tot, eh?
I després està el Team Paula Moreno, que
ara.
Se'l posa per anar...
Per
doncs,
lluir. Però ja qui el sap,
ella
lluir,
aniria a la gala dels Oscars?
Diu que no.
Sí, home, sí, però si anda que no has portat xandalls a la teva vida.
Sí, home, sí.
Uno, dice, no.
Sí que aniria als Oscars amb xandall,
per suposar,
jo ho veig, això.
I guanyaria.
Ara, absolutament.
A la millor tècnica.
Sí, ves. Va.
Bueno, doncs això, gràcies per les respostes. Tots aquests paperets amb els vostres noms i telèfons
cap al bombo.
Van directe al bombo que sortejarem divendres a Cistella Cap Bravo i demà més juguesca. Ja tinc pensat la pregunta de demà. És que he trobat una dada que m'ha agradat molt perquè m'ha retrotraigut.
Retrotraigut?
Això existeix?
No.
Doncs ja em perdonarà Pompeu Fabra, ja em perdonarà. Sí. Però m'ha retrotragut a la meva infantesa. Per tant, demà,
molt bé,
nostalgia a la pregunta que ha bravo. Tira-me el foro cotxes, José.
Vinga, va.
Ara. Això, veus, a una biblioteca pública, com Déu mana...
Correcte.
Segurament sortiria el
dia... Com es nota que és dilluns, eh? Ja t'ho diré divendres com ho fem, això.
No, 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 ni demà.
Me'l voli.
És que no sé què... No sé, jo he vingut amb prou esma, no sé per què. Bueno, escolteu.
Què?
Avui el Foro Cotxes completament abduït pel que va passar ahir al Bernabéu.
Sí?
Sí.
Ah, clar.
Els xurs... O sigui, hi ha molts fils, però...
Treure fum, això, eh?
Totalment. O sigui, hi ha molts fils d'altres temes,
sí,
molts fils del que va passar al Bernabéu,
sí,
molts fils que parlen
molts
del,
fils
del Bernabéu sense parlar de lo d'ahir. O sigui, el tema d'avui és madridisme. El madridisme arriba a Foro Cotxes. Per tant, això, com són temes que... Perquè bàsicament són queixes que no tenen massa gràcia,
sí,
ho he deixat a banda. Però et porto temes... mira, per exemple, s'està liando a nivell internacional el atraco del Madrid. Investigación.
Investigación. Equipo de investigación.
Vale, llavors, per així. Després hi ha un. Al Bernabéu se le caen las chapas de la lata de sardines. Hay fotos. Saps que diuen que sembla una llauna de sardines, sí, el nou Bernabéu? Doncs és veritat que...
Tu t'agrada el nou Bernabéu?
No.
Lletjot.
A mi el Bernabéu m'agrada per dins. És un temple i és un camp que fa patxoca i és guapo i molt vertical i sembla ser que... No ha estat mai, eh? Però tu...
Ja hem d'anar amb José, està millor que el Camp Nou, correcte. Almenys hi ha camp.
Ara mateix, sí, mira, ahir vaig passar... Ahir no, dissabte vaig passar per davant del Camp Nou.
Sí, fa panet allò, eh?
Home, és que no, jo vaig parar-me una estona pensant, dic, això pel novembre no està.
No.
Això s'està complicant, saps?
Que és cunyau. Sembla que li preguntis amb un paleta d'aquells que et ve el diumenge a casa, eh?
Jo crec que
això estarà pel novembre.
No, jo crec que han de trucar a los gemelos...
Me voy a desayunar.
A los gemelos reforman dos veces.
Compte aquí.
T'imagines los gemelos reforman dos veces amb el Camp Nou?
Et fan allò o...?
Oh, Dios mío, hemos encontrado amianto.
Et fan un hotel dins.
Un hotel?
Sí.
I de tot.
Aquests
bessons fan de tot. Total, el Bernabéu se li caen les xapes. Sí. I, efectivament, hi ha una foto que ha posat un xur que passava per allà, per la Castellana. Mm.
Saps quins bessons fan de tot, estava pensant? Els de Leo Messi.
No tenia aquest efecte preparat. Bueno. O una butxé o alguna cosa així.
Ah.
Escolta, llavors, i s'han caigut algunes plaques d'aquests del Bernabéu, ¿vale?
Ui.
¿Cómo remonta este Girona? Lástima que vaya a ganar el Madrid la Liga. Això ho tenim tots
clars. Ja està claríssim, eh?
Evidentment, el Girona...
Saps que tu sí, jo no tant, eh?
No, jo...
Tu sí.
Jo sí. Va, i ràpidament, alguns temes més originals que m'ha agradat. Diu, mi impressora s'encendió i empezó a imprimir esto. Espera't, perquè és...
Esto, segur que són números.
No, hi ha molts papers amb uns símbols com orientals orientals.
Això ho fan quan fa les proves d'impressió.
Doncs mira, clar, aquest surt sembla ser que és de sobte. Com si la impressora es rebel·lés, saps què vull dir?
No, hi ha un mode prova doncs, per saber si funciona bé la tinta.
Doncs molt preocupats,
etcètera.
I la resta de xurs dient-li que això no pinta
això
bé.
No pinta bé,
que es desfaci d'aquella impressora.
Que hi ha un missatge encriptat.
Més coses. ¿Cómo consigue la gente el dinero para casas de 300.000 y de 350.000?
M'interessa.
Vale.
M'interessa.
Després, aquest m'agrada molt. ¿Os sirvió de algo repetir curso? Escolta una cosa, aquest és molt bo perquè...
És boníssim.
Els xurs volcant les seves frustracions.
Perdona,
infantils.
Perdona, vull aquest...
El vols?
Per demà ampliat,
vale,
amb respostes.
Després el busco perquè me l'he de guardar, si no es perd. Però aquest...
Ho preguntaré, eh?
La gent molt traumatitzada pel fet de repetir cursos.
Clar. És una cosa que deixa trauma, eh?
O sigui, molts xurs dient me hundieron la vida... Bueno, fatal. Vale. Yeah. Després, se queda libre mi apartamento de Madrid. ¿Cuánto subo el alquiler?
La cosa està molt cara.
És que val per tot.
Sí.
¿Qué vais a hacer si nos prohíben comer carne el año que viene? T'ha arribat això? Que hi ha una notícia que corre per... Tenen fotos i captures de la OMS. Ja, és un fake. Però ells ho posen allà...
I vinga.
Que no, que resulta que Espanya consumeix... És Espanya, concretament, eh?
Sí.
Consumeix molta
sí.
carn i la OMS diu que no hem de consumir tanta carn. I llavors donen les seves respostes, que bàsicament és... Seguir menjant carn.
Correcte.
Absolutament.
Correcte.
I després, trabajo en un centro de reinserción para exdrogodependientes y respondo preguntas. Bueno, aquest és terrible. I després, aquest m'agrada molt. Ja no se ven chavalillos con scooters de 49.
Oh!
Llavors, la teoria dels xurs és que ara tenen patinets.
Mira.
Però hi ha molta resposta de gent de poble petit que diuen que els pobles petits sobreviuen els xavals amb scooters.
Scooters. Els pobles petits hi ha motos de cross que fot un soroll allò.
Sí. Però a la ciutat sembla que no. Han notat
tres perdent. Urbanitzacions enllà del poble, bueno, i clar. Les sents, eh?
Bueno, perquè a més aquests nois jo els hi agrada que els hi sents.
Sí, home, evidentment. Deuen dur... Ah. És una moto de cross o el León de la Metro.
No, saps? És que tinc gana aquesta hora.
Va, doncs mira, farem una cosa. Va. Com que tens gana,
sí.
Ho deixem aquí, Marina. Nosaltres hi tornem demà a les 8 del matí, us deixem amb l'Estel Migdia.
Penseu-lo, sopa de lletres.
Penseu-hi, eh? Apoyar la moción. Us deixem amb Xavi en Toscano, màgio. Tot l'equip d'informatius d'aquesta casa que ens actualitzen tota la informació i després ja s'hi posa tot l'equip de Mercè Raga amb el Fabricació Pròpia. I tornem demà a partir de les 8. Adéu-siau.